Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, són les 8.
Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a les notícies de Sant Cugat del Vallès.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
A 1:15 del 28 d'abril del 2025, els semàfors van deixar de funcionar, les botigues estaven a les fosques i la telefonia va caure. Tenia lloc una apagada general que afectava l'estat espanyol, Portugal, Andorra i França. Un zero elèctric sense precedents recents que va sumir la població en una situació d'incertesa. Fins al restabliment complet del servei, al cap d'unes 24 hores, Sant Cugat va adaptar-se a la nova realitat aplicant els protocols municipals d'emergència. Un any després, des de l'Ajuntament, ho tenen clar. Si demà tornés a passar, estaríem preparats. Això valora el tinent d'alcaldia de Seguretat, Bernat Picornell, convençut que la ciutat està preparada. Tant és així que no ha calgut incorporar, diu, noves accions en el dispositiu. Assegura que es va multiplicar la comunicació, si calia de forma presencial, amb l'ajuda de Protecció Civil i Creu Roja, i amb uns protocols que estan vigents i operatius. L'apagada general que va tenir lloc fa un any va deixar sense subministrament elèctric a més de 50 milions de persones a tota la península Ibèrica. Sant Cugat ha commemorat aquest dilluns el Dia de l'Holocaust amb un acte institucional a la sala de plens del consistori que ha posat l'accent en el paper dels joves en la preservació de la memòria històrica. La iniciativa s'emmarca en el Dia de l'Homenatge als deportats espanyols als camps nazis que se celebra el 5 de maig. L'acte ha servit per honorar les víctimes del nazisme i el feixisme, especialment les persones deportades vinculades al municipi, i per reafirmar el compromís de la ciutat amb la memòria democràtica com a eina de conscienciació. En aquest sentit, s'ha destacat el paper educatiu i comunitari com a clau per transmetre aquest llegat a les noves generacions. La jornada ha començat amb la lectura del manifest commemoratiu a càrrec de la Miquel de Mauthausen. També s'ha visualitzat el relleu generacional en el treball memorial amb el traspàs simbòlic als joves de la responsabilitat de preservar la memòria. I el PSC de Sant Cugat ha iniciat una campanya de recollida de signatures per reclamar el retorn del servei d'expedició del DNI a la ciutat, inexistent des del tancament de la comissaria de la Policia Nacional l'agost del 2024. La portaveu del grup municipal, Helena Vila, ha lamentat que la manca d'aquest servei obliga els veïns a desplaçar-se a municipis com Rubí o Ripollet per fer un tràmit que considera de proximitat. Vila ha fet aquestes declaracions aquest dilluns davant la comissaria de la Policia Nacional a Rubí, on s'ha queixat de les dificultats que pateixen els santcugatencs. De fet, els socialistes ho han escenificat aprofitant que el regidor, José María Gallardo, ja ha anat per renovar el carnet d'identitat. Vila, a més, ha carregat contra el govern santcugatenc, el qual acusa de no fer prou per recuperar el servei. Segons Vila, la situació respon a una qüestió purament sectària per part de l'executiu i a la seva negativa de facilitar la presència de la Policia Nacional a la ciutat. Segons Vila, estan negant un dret als ciutadans i ciutadanes de Sant Cugat. I què passaria si contractar un assassí fos tan fàcil com fer servir una aplicació? Aquest és el punt de partida de Kilder, d'Edicions Xandri, la nova novel·la de l'escriptor, periodista i cineasta Joan Ramon Armadàs. Amb aquest thriller tecnològic, l'autor explora els límits morals d'una societat hiperconnectada on les enveges i les lluites d'ego capgiren l'ordre social i moral establert fins ara. A Kilder han posat l'economia col·laborativa al servei de la mort i dels assassins, confessa Armadàs, en una entrevista al Faves Comptades que poden recuperar a www.cugat.cat. I als carrers i espais verds de Sant Cugat apareixen aquests dies coberts per una capa blanca que recorda la neu, però no es tracta de cap fenomen meteorològic. Són les llavors dels pollancres, arbres molt presents al municipi, especialment en zones properes a rieres i parcs. Una de les confusions més habituals és pensar que aquest borrissol és pol·len i no ho és. Tot i això, pot coincidir amb l'època de màxima presència de pol·lens d'altres espècies, cosa que pot fer que moltes persones ho associïn a símptomes al·lèrgics. Els experts indiquen que el borrissol en si no és un al·lèrgen important, però sí que pot actuar com a vehicle de partícules o causar molèsties puntuals. Més notícies. El PP ha registrat al Congrés dels Diputats una proposició no de llei per forçar la reobertura immediata d'una oficina de documentació de la Policia Nacional a Sant Cugat. La iniciativa, signada per diversos diputats populars i datada el 16 d'abril d'enguany, reclama que el govern espanyol habiliti un servei permanent per expedir DNI, passaports i altres documents al municipi. La proposició no de llei es debatrà a la Comissió d'Interior i insta el Ministeri de l'Interior a procedir a l'obertura immediata d'una oficina fixa i a dotar-la dels recursos humans i materials necessaris. I en esports, el sènior C del Club Voleibol Sant Cugat opta l'ascens a Primera Nacional, tercera categoria estatal, en una fase final estatal que es disputarà a Torredembarra del 21 al 24 de maig. El conjunt entrenat per Ricard López vol sumar el segon ascens consecutiu en un grup de jugadores que sumen molts anys compartint vestidor. Laia Puigneró, Judit López i Joana Ràfols han passat pel programa Esport en Marxa i han explicat les claus d'aquest èxit que els situen amb la unió existent entre totes les jugadores dins i fora de la pista. L'equip santcugatenc va aconseguir l'ascens a Primera Catalana després de guanyar tots els partits de la competició la passada temporada. En aquesta nova campanya, el conjunt que dirigeix Ricard López ha guanyat la fase catalana i competirà al sector estatal per assolir un ascens a Primera Nacional. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que poden consultar totes aquestes notícies i més a www.cugat.cat, a les nostres xarxes socials, al Facebook, a Instagram i a X. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I a la ràdio, a les ones, com sempre, al 91.5 de la FM.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Infopodcast, Sant Cugat.
Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a les notícies més destacades d'aquest dimarts 28 d'abril a Sant Cugat. A dos quarts d'una de tot just fa un any, del 28 d'abril del 2025, els semàfors van deixar de funcionar, les botigues estaven a les fosques i la telefonia va caure. Tenia lloc una apagada general que afectava l'estat espanyol, Portugal, Andorra i França. Un zero elèctric sense precedents recents que va sumir la població en una situació d'incertesa. Fins al restabliment complet del servei, al cap d'unes 24 hores, Sant Cugat va adaptar-se a la nova realitat aplicant els protocols municipals d'emergència. Un any després, des de l'Ajuntament, ho tenen clar. Escoltem el tinent d'alcaldia de Seguretat, Bernat Picornell.
Si demà tornés a haver una apagada general, respondríem de la mateixa manera. Jo que destacaria és que els protocols que teníem i ja establerts segueixen vigents i plenament operatius i que, per tant, estem preparats o seguim preparats per fer front a qualsevol circumstància, com en aquest cas pot ser el d'una apagada general.
L'apagada elèctrica va ser provocada per una fallada en el control de tensió i una cascada de desconnexions, això diu l'informe final del grup d'experts de la xarxa europea de gestors de xarxes de transport d'electricitat, que afirma que va haver-hi una combinació de factors múltiples i descarta un únic origen del col·lapse. L'Associació d'Empreses Elèctriques veu molt remota la possibilitat que es pugui repetir una altra gran apagada. La Comissió Nacional del Mercat i la Competència ha obert 55 expedients sancionadors a empreses, la majoria Iberdrola, Endesa i Naturgy. I també és notícia que el sènior C del Club Voleibol Sant Cugat opta l'ascens a Primera Nacional, la tercera categoria estatal, en una fase final que es disputarà a Torredembarra del 21 al 24 de maig. El conjunt, entrenat per Ricard López, vol sumar el segon ascens consecutiu en un grup de jugadores que suma molts anys compartint vestidor. Laia Puigneró, Judit López i Joana Ràfols han passat pel programa Esport en Marxa i han explicat les claus d'aquest èxit que els situen amb la unió existent entre totes les jugadores dins i fora de la pista. I com a activitat destacada d'aquest dimarts 28 d'abril us proposem el concert en homenatge a Oriol Espuny. És una activitat organitzada per l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels i el Conservatori de Sant Cugat per homenatjar el professor de piano i pianista Oriol Espuny. Un recital de piano esdevé, diuen, el llenguatge més fidel per abocar la seva essència artística i humana. L'activitat, el concert, tindrà lloc al Teatre Auditori Amb Avila Sau a partir de les 8 del vespre. L'entrada és gratuïta. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la Xarxa de Comunicació Local.
Ràdio Sant Cugat.
Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Tornar a casa, viure una via somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
Al programa Picalletres ens divertim jugant amb la llengua.
Preparat, Eneko?
Sí.
Temps. Sentit.
S-E-N-A-T-I-T.
El concurs lingüístic que fomenta l'ús correcte del català entre els adolescents de segon d'ESO.
Quina seria la paraula intrusa?
Casoplón.
Correcte. En català, per fer
al·lusió... Qui s'endurà el premi del Picalletres?
D-E-S-C-A-P-A-N.
Segueix el concurs a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Occident. T'ofereix els titulars de la jornada.
Salutacions. Us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a les notícies de Sant Cugat del Vallès.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
A dos quarts d'una del 28 d'abril del 2025, els semàfors van deixar de funcionar, les botigues estaven a les fosques i la telefonia va caure. Tenia lloc una apagada general que afectava l'estat espanyol, Portugal, Andorra i França. Un zero elèctric sense precedents recents que va assumir la població en una situació d'incertesa. Fins al restabliment complet del servei, al cap d'unes 24 hores, Sant Cugat va adaptar-se a la nova realitat aplicant els protocols municipals d'emergència. Un any després, des de l'Ajuntament, ho tenen clar. Si demà tornés a passar, estaríem preparats. Això valora el tinent d'alcaldia de Seguretat, Bernat Picornell, convençut que la ciutat està preparada. Tant és així que no ha calgut incorporar, diu, noves accions en el dispositiu. Assegura que es va multiplicar la comunicació, si calia de forma presencial, amb l'ajuda de Protecció Civil i Creu Roja, i amb uns protocols que estan vigents i operatius. L'apagada general que va tenir lloc fa un any va deixar sense subministrament elèctric a més de 50 milions de persones a tota la península Ibèrica. Sant Cugat ha commemorat aquest dilluns el Dia de l'Holocaust amb un acte institucional a la sala de plens del consistori que ha posat l'accent en el paper dels joves en la preservació de la memòria històrica. La iniciativa s'emmarca en el Dia de l'Homenatge als deportats espanyols als camps nazis que se celebra el 5 de maig. L'acte ha servit per honorar les víctimes del nazisme i el feixisme, especialment les persones deportades vinculades al municipi, i per reafirmar el compromís de la ciutat amb la memòria democràtica com a eina de conscienciació. En aquest sentit, s'ha destacat el paper educatiu i comunitari com a clau per transmetre aquest llegat a les noves generacions. La jornada ha començat amb la lectura del manifest commemoratiu a càrrec de la Mikael de Mauthausen. També s'ha visualitzat el relleu generacional amb el treball memorial, amb el traspàs simbòlic als joves de la responsabilitat de preservar la memòria. I el PSC de Sant Cugat ha iniciat una campanya de recollida de signatures per reclamar el retorn del servei d'expedició del DNI a la ciutat, inexistent des del tancament de la comissaria de la Policia Nacional l'agost del 2024. La portaveu del grup municipal, Helena Vila, ha lamentat que la manca d'aquest servei obliga els veïns a desplaçar-se a municipis com Rubí o Ripollet per fer un tràmit que considera de proximitat. Vila ha fet aquestes declaracions aquest dilluns davant la comissaria de la Policia Nacional a Rubí, on s'ha queixat de les dificultats que pateixen els santcugatencs. De fet, els socialistes ho han escenificat aprofitant que el regidor, José María Gallardo, ja ha anat per renovar el carnet d'identitat. Vila, a més, ha carregat contra el govern santcugatenc, el qual acusa de no fer prou per recuperar el servei. Segons Vila, la situació respon a una qüestió purament sectària per part de l'executiu i a la seva negativa de facilitar la presència de la Policia Nacional a la ciutat. Segons Vila, estan negant un dret als ciutadans i ciutadanes de Sant Cugat. I què passaria si contractar un assassí fos tan fàcil com fer servir una aplicació? Aquest és el punt de partida de Kilder, d'Edicions Xandri, la nova novel·la de l'escriptor, periodista i cineasta Joan Ramon Armadàs. Amb aquest thriller tecnològic, l'autor explora els límits morals d'una societat hiperconnectada on les enveges i les lluites d'ego capgiren l'ordre social i moral establert fins ara. A Kilder han posat l'economia col·laborativa al servei de la mort i dels assassins, confessa Armadàs, en una entrevista al Faves Comptades que poden recuperar a www.cugat.cat. I als carrers i espais verds de Sant Cugat apareixen aquests dies coberts per una capa blanca que recorda la neu, però no es tracta de cap fenomen meteorològic. Són les llavors dels pollancres, arbres molt presents al municipi, especialment en zones properes a rieres i parcs. Una de les confusions més habituals és pensar que aquest borrissol és pol·len i no ho és. Tot i això, pot coincidir amb l'època de màxima presència de pol·lens d'altres espècies, cosa que pot fer que moltes persones ho associïn a símptomes al·lèrgics. Els experts indiquen que el borrissol en si no és un al·lèrgen important, però sí que pot actuar com a vehicle de partícules o causar molèsties puntuals. Més notícies. El PP ha registrat al Congrés dels Diputats una proposició no de llei per forçar la reobertura immediata d'una oficina de documentació de la Policia Nacional a Sant Cugat. La iniciativa, signada per diversos diputats populars i datada el 16 d'abril d'enguany, reclama que el govern espanyol habiliti un servei permanent per expedir DNI, passaports i altres documents al municipi. La proposició, no de llei, es debatrà a la Comissió d'Interior i insta el Ministeri de l'Interior a procedir a l'obertura immediata d'una oficina fixa i a dotar-la dels recursos humans i materials necessaris. I en esports, el sènior C del Club Voleibol Sant Cugat opta l'ascens a Primera Nacional, tercera categoria estatal, en una fase final estatal que es disputarà a Torredembarra del 21 al 24 de maig. El conjunt entrenat per Ricard López vol sumar el segon ascens consecutiu en un grup de jugadores que suma molts anys compartint vestidor. Laia Puigneró, Judit López i Joana Ràfols han passat pel programa Esport en Marxa i han explicat les claus d'aquest èxit que els situen amb la unió existent entre totes les jugadores dins i fora de la pista. L'equip santcugatenc va aconseguir l'ascens a Primera Catalana després de guanyar tots els partits de la competició la passada temporada. En aquesta nova campanya, el conjunt que dirigeix Ricard López ha guanyat la fase catalana i competirà al sector estatal per assolir un ascens a Primera Nacional. Amb aquesta notícia acabem. Com sempre, recordem que poden consultar totes aquestes notícies i més a www.cugat.cat, a les nostres xarxes socials, al Facebook, a Instagram i a X. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia. I a la ràdio, a les ones, com sempre, al 91.5 de la FM.
Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Infopodcast, Sant Cugat.
Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs a les notícies més destacades d'aquest dimarts 28 d'abril a Sant Cugat. A dos quarts d'una de tot just fa un any, del 28 d'abril del 2025, els semàfors van deixar de funcionar, les botigues estaven a les fosques i la telefonia va caure. Tenia lloc una apagada general que afectava l'estat espanyol, Portugal, Andorra i França. Un zero elèctric sense precedents recents que va sumir la població en una situació d'incertesa. Fins al restabliment complet del servei, al cap d'unes 24 hores, Sant Cugat va adaptar-se a la nova realitat aplicant els protocols municipals d'emergència. Un any després, des de l'Ajuntament, ho tenen clar. Escoltem el tinent d'alcaldia de Seguretat, Bernat Picornell.
Si demà tornés a haver una apagada general, respondríem de la mateixa manera. Jo que destacaria és que els protocols que teníem ja establerts segueixen vigents i plenament doncs, operatius i que, per tant, doncs, estem preparats o seguim preparats doncs, per fer front a qualsevol circumstància, com en aquest cas pot ser el d'una apagada general.
L'apagada elèctrica va ser provocada per una fallada en el control de tensió i una cascada de desconnexions, això diu l'informe final del grup d'experts de la xarxa europea de gestors de xarxes de transport d'electricitat, que afirma que va haver-hi una combinació de factors múltiples i descarta un únic origen del col·lapse. L'Associació d'Empreses Elèctriques veu molt remota la possibilitat que es pugui repetir una altra gran apagada. La Comissió Nacional del Mercat de... i la Competència ha obert 55 expedients sancionadors a empreses, la majoria Iberdrola, Endesa i Naturgy. I també és notícia que el sènior C del Club Voleibol Sant Cugat opta a l'ascens a Primera Nacional, la tercera categoria estatal, en una fase final que es disputarà a Torredembarra del 21 al 24 de maig. El conjunt, entrenat per Ricard López, vol sumar el segon ascens consecutiu en un grup de jugadores que suma molts anys compartint vestidor. Laia Puigneró, Judit López i Joana Ràfols han passat pel programa Esport en Marxa i han explicat les claus d'aquest èxit que el situen amb la unió existent entre totes les jugadores dins i fora de la pista. I com a activitat destacada d'aquest dimarts 28 d'abril us proposem el concert en homenatge a Oriol Espuny. És una activitat organitzada per l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels i el Conservatori de Sant Cugat per homenatjar el professor de piano i pianista Oriol Espuny. Un recital de piano esdevé, diuen, el llenguatge més fidel per abocar la seva essència artística i humana. L'activitat, el concert, tindrà lloc al Teatre Auditori Ema Vilassau a partir de les 8 del vespre. L'entrada és gratuïta. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.
Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Si t'adores vindrà la nit la perla blava. Vindrà la son amb set cavalls. Vindran els somnis a abraçar-te. Vindrà el repòs, vindrà la calma. Si t'adorem jo vindré amb tu per camins d'alba. Veurem el mar de set coralls. Veurem els boscos d'or i plata. Veurem el foc i la muntanya. Si t'adorem, ai, si t'adorms. Si t'adorms, 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 tindràs el món, tindràs la flama. Tindràs el temps de set miralls. Tindràs la flor de la llum blanca. Tindràs el vent, tindràs l'onada. Si t'adorm seràs el cant, seràs la dansa. Seràs el drink de set cristalls. seràs ressò d'una veu clara, seràs cançó, seràs tonada. Si t'adorms, ai, si t'adorms, 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 seràs l'alè d'una abraçada.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
This much when I met her, much as I was just captured again and again. She could turn her eyes away and still hold me under. A river of beauty and mystery pulling me in. Her name, I knew I would die slowly. I knew I was destined to live with this pain every night. For each night I stand with my father playing our music. We cry out her name and her memory under the light. Forget about it now. And Ray Charles is singing her name like rain on my window. And I want to release her, but I can't begin to know how.
about me. Oh, a part of me hopes that she'll never forget about me. A part of me hopes that she'll never forget about me.
Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que aquest dimarts fa un any de l'apagada general que va deixar a les fosques a més de 50 milions de persones a tota la península Ibèrica. Un zero elèctric sense precedents a la història recent que es va allargar durant hores posant en evidència la fragilitat del sistema i reobrint el debat sobre la necessitat de reforçar el manteniment i la prevenció en les instal·lacions energètiques. 12 mesos després, hi ha poques respostes sobre el responsable de la caiguda massiva i qui ha d'assumir les indemnitzacions. El govern parla de problemes multifactorials amb episodis de sobretensió i els agents del sector s'han acusat entre ells a les comissions parlamentàries engegades. Els experts, però, ho tenen clar. Amb les mesures actuals, difícilment es repetiria un episodi d'aquella magnitud. La subdirectora de Coordinació d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, ha destacat des del Notícies en xarxa la feina que s'ha fet per millorar les comunicacions en cas d'una nova crisi.
Ara nosaltres treballem, evidentment, amb telefonia, amb sistemes de comunicacions diversos, però també el que hem fet ha sigut reforçar-lo a través de sistemes de sistemes TETRA, que se'n diu, que són sistemes que poden tenir una altra alternativa de comunicació. I també s'està desenvolupant amb tots els serveis essencials, sobretot aquells que afecten a persones i sobretot a persones vulnerables, que és el que volem tenir, aquesta seguretat que aquests sistemes puguin continuar durant el seu servei, malgrat que hi hagi situacions complicades, com ara comentàveu, d'energia.
Coincidint amb l'apagada, des de la Unió Europea es va fer la recomanació a la ciutadania de disposar d'un kit bàsic per poder subsistir almenys durant 72 hores a casa davant d'una emergència global. Volem saber com ha influït això a la societat i connectarem tot seguit en directe amb un establiment de venda d'aquests elements bàsics com ràdios a piles, fogons de gas i cisternes d'aigua a Barcelona. Abans, repassem d'altres titulars d'aquest dimarts 28 d'abril. L'Audiència Nacional exclou l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, del judici contra ell i la seva família pels diners a Andorra. Després que els metges forenses l'hagin visitat a Madrid, el jutge ha dictaminat que no està en condicions físiques i mentals de ser interrogat. La fiscalia li demanava 9 anys de presó per associació il·lícita. Junts per Catalunya votarà en contra del decret de pròrroga de lloguers que es debatrà avui al Congrés. El bloqueig parlamentari deixaria sense efecte la pròrroga automàtica i sense pujades fins a un màxim de 2 anys dels contractes que expirin aquest any i el següent. Nissan anuncia acomiadaments als 3 centres que té a Catalunya i que donen feina a 569 persones, 4 anys després del tancament de la fàbrica de Zona Franca. L'automobilística ho ha traslladat als sindicats en una mediació sobre la vaga indefinida convocada per avui mateix al centre de recanvis del Prat. Adif preveu restablir la circulació de trens de mercaderies al túnel de Rubí a partir d'aquesta nit. Els combois tornaran a circular de manera parcial per aquest punt estratègic entre el port de Barcelona i França després de 7 setmanes d'obres. Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus, considera insostenible l'actual xarxa ferroviària i ha reclamat solucions des del Notícies en xarxa.
Ens hem de plantejar que el túnel de Rubí només és un exemple i com a societat, no només com a indústries, com a societat ens hem de plantar i hem de dir prou. Ahir vèiem com ens exigien, ens demanaven paciència. No, la paciència s'ha acabat i amb el transport de mercaderies necessitem inversions que es desencallin, igual que amb el transport de rodalies.
Eines de repoblament rural, el grup que representa el 500.000 de pobles rurals amb menys recursos tècnics, es reuneix avui amb el conseller de la presidència, Albert Dalmau, per intentar tancar una reforma de la llei d'urbanisme que adapti la normativa a la realitat dels nuclis petits. De les expectatives de la trobada en parlarem tot seguit amb Jaume Gilabert, coordinador d'Eines de Repoblament Rural i alcalde de Montgai, a la Noguera. Dels esports, l'Espanyol només ha pogut sumar un punt contra el penúltim classificat, el Llevant. Va signar un empat sense gols en un duel en què el més destacat va ser el porter Dimitrovic. L'equip blanc i blau encadena 16 jornades sense guanyar i queda amb 5 punts de marge sobre el descens. I en cultura, unes 5.000 persones han fet cua al recinte firal de Girona en l'esperat càsting de la pel·lícula de Disney Embolicats, que explica la història de Rapunzel. La selecció per formar part del repartiment ha convocat homes, dones i nens amb característiques i aspectes diferents, però també figurants i ballarins d'entre 4 i 80 anys. Passen 5 minuts de 8:45 del matí. Volem saber com se circula a la xarxa viària catalana en un matí que és especialment complicat per diversos accidents a la regió metropolitana de Barcelona. Per tant, tornem a connectar amb el Servei Català de Trànsit i amb la Fina Araque perquè ens ho expliqui. Bon dia, Fina.
Hola, molt bon dia. Doncs sí, en aquests moments encara ens comencem situant a la C32, on hi ha hagut un accident a Premià de Mar. Encara resta un carril tallat a la calçada en sentit Mataró i en aquests moments hi ha retencions des de l'altura de Tiana. Com dèiem, en sentit Mataró. La mateixa incidència també provoca retencions a la calçada en sentit sud des de Cabrera de Mar en sentit Barcelona. Altres punts de la xarxa viària amb retencions són l'autopista AP7, amb retencions entre l'altura de la Roca del Vallès i Mollet en sentit sud, en sentit Tarragona, i més endavant també aturades a la zona de Santa Perpètua de Mogoda fins a arribar a Barberà del Vallès, i en aquest punt també hi ha aturades en sentit nord, en sentit Girona. També situació viària amb retencions d'hora punta als accessos del Baix Llobregat amb aturades a la B23 entre el Papiol i la Diagonal de Barcelona i a l'autovia 2 entre Pallejà i Cornellà de Llobregat. Les rondes també força plenes en aquests moments, sobretot la ronda litoral entre Santa Coloma de Gramenet i la Barceloneta en sentit Llobregat. De moment això és tot. Molt bon dia.
Notícies en xarxa. Edició Matí.
Ara sí, tancada la portada, ens hi posem. Avui fa justament un any de l'apagada general que va deixar sense subministrament elèctric a més de 50 milions de persones a tota la península Ibèrica. Una caiguda de la llum sense precedents que es va allargar durant hores, posant a prova la fragilitat del sistema i obrint un debat sobre la necessitat d'autoprotecció de la ciutadania davant d'emergències d'aquesta magnitud. És una crònica d'en Lluís Mata.
Un any després d'aquell 28 d'abril en què Espanya i Portugal patien la major desconnexió de la història recent, continuen sent molts els interrogants oberts sobre les causes que la van derivar. Un cop descartada la idea d'un ciberatac massiu que va planar de bon inici, no s'ha establert un clar responsable de la caiguda que va deixar la península totalment a les fosques. El govern espanyol va determinar al seu informe que l'apagada es va donar per un problema multifactorial amb episodis de sobretensió, oscil·lacions i desconnexions de centrals. A partir d'aleshores s'aprovava un paquet de mesures urgents per reforçar el sistema elèctric amb especial atenció a la supervisió i la reposició del subministrament. Poca llum aportava també la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència 11 mesos després de l'incident, limitant-se a assenyalar que aquell dia ja hi havia les eines normatives per garantir el subministrament i evitar l'apagada. Una comissió d'investigació al Senat, ja acabada, només va servir per visualitzar acusacions mútues entre els mateixos representants del sector i un PP amb majoria a la Cambra Alta carregant tota la culpa al govern. Ara en queda una altra en marxa al Congrés, on intervenen els màxims directius de les empreses energètiques i que sembla seguir el mateix camí de foc creuat i poques respostes. A l'ombra de tot plegat queden qüestions d'abast com qui paga la factura de les reclamacions judicials obertes per danys. I sobre la lliçó apresa, la ciutadania, que es pressuposa més conscient, després de les recomanacions de la Unió Europea de tenir a punt a casa un kit de supervivència per poder respirar tranquil durant 72 hores després d'una nova crisi a nivell global.
Aquell episodi, sens dubte, va servir per evidenciar les mancances en matèria de seguretat que vivia el país. Precisament, la subdirectora de Coordinació d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, ha destacat des del Notícies en Xarxa la feina que s'ha fet per millorar les comunicacions en cas d'una nova crisi.
Ara nosaltres treballem, evidentment, amb telefonia, amb sistemes de comunicacions diversos, però també el que hem fet ha sigut reforçar-lo a través de sistemes de sistemes TETRA, que se'n diu, que són sistemes que poden tenir una altra alternativa de comunicació. I també s'està desenvolupant amb tots els serveis essencials, sobretot aquells que afecten a persones i sobretot a persones vulnerables, que és el que volem tenir, aquesta seguretat que aquests sistemes puguin continuar durant el seu servei, malgrat que hi hagi situacions complicades, com ara comentàveu, d'energia.
Doncs justament una altra de les lliçons que vam extreure d'aquell 28 d'abril del 2025 va ser la necessitat de tenir a casa un kit d'emergència. De fet, les autoritats europees van instar els ciutadans a disposar a casa d'aquest conjunt d'elements per fer front a noves situacions d'emergència. Ens preguntem si la gent ha seguit la recomanació o bé si ja ens n'hem oblidat del risc de patir noves apagades o nous episodis d'emergència. El Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz són a peu de carrer, justament al costat d'una ferreteria de Barcelona, Anna, per constatar si hem après o no la lliçó. Bon dia, què dius?
Bon dia, Helena. Sí, volem fer memòria de quins són els elements que han de conformar el nostre